Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'avantprojecte de llei trans que ja té llest i publicat la Generalitat ha suscitat una enorme polèmica, ja que porta l'autodeterminació de gènere a uns límits mai contemplats a Espanya. La norma que articula la Conselleria d'Igualtat contempla una tercera casella a la que el sexe dels documents administratius, el no binari, i permet també que el canvi de sexe sigui reconegut de facto per la mera paraula donada, sense que hagi de passar, per exemple, ni pel registre civil, ni tampoc comptar amb el DNI que l'acrediti. I atenció a aquesta barbaritat, perquè prolonga aquest nous drets fins als nens de 12 anys, menors de 12 anys, que podran acudir a un mediador si la seva decisió no és compartida pels seus pares o pels seus tutors legals. En lo social, el govern aposta per atorgar la renda garantida de ciutadania a les persones trans menors de 23 anys i majors de 18 anys que hagin estat víctimes de qualsevol tipus de violència o de discriminació. Quant a les competències de la Generalitat en matèria esportiva, l'avantprojecte indica que les persones trans competiran a les mateixes condicions d'acord amb la identitat del gènere manifestada. Es dona així la paradoxa que mentre els països d'Europa que van impulsar lleis trans reculen en adonar-se dels efectes perniciosos que han tingut en la salut dels menors i en la seguretat jurídica de les dones, Catalunya vol filar encara més prim i anar un pas més enllà en l'autodeterminació de gènere. Ja fa dies que bona part del feminisme català i de la classe política d'esquerres i d'extrema esquerra estan escandalitzades amb aquest sense sentit un altre mes de la consellera Tània Verge. A tots els ha de recordar que es van empassar, per exemple, la llei Montero i tot allò que va dir que no sé quina ministra ho deia, allò de que els nens no són dels pares. Potser tots aquells que ara es lamenten de la llei transcatalana haurien d'haver reaccionat abans per evitar coses que ara passen i sobre les que més tard poder lamentaran haver callat. Bona tarda, soc Carlos Losada. Com cada dia d'aquesta setmana, amb la Mar Puerto repassarem notícies d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Aquest dilluns té aquestes notícies d'interès.
Comencem explicant que l'Ajuntament de Torroella i Montgrí, el Baix Empordà, exercirà l'acusació particular en el cas de la dona robada morta dins d'un vehicle. L'alcalde Jordi Colomí espera que la investigació dels Mossos permeti resoldre el crim el més aviat possible i s'ha posat a disposició també de la família per tot allò que els calgui. I una persona morta en l'incendi d'una caravana a Flix, a la Ribera d'Ebre, a prop del quilòmetre 2 de la T-741. Els bombers van localitzar el cos sense vida ahir a la nit després d'extingir el foc i els Mossos ara investiguen les causes. I a Girona hem sabut que els comerciants i restauradors del barri Vell i Santa Clara volen crear una zona singular per promocionar-se. La futura àrea de promoció econòmica urbana inclou 208 locals i la majoria són botigues. A més, també hem de parlar de Càritas Barcelona, que ha acompanyat 1,6 milions de persones des de la seva constitució ara fa 80 anys. És la xifra que ha fet pública l'entitat coincidint amb l'aniversari de la seva creació el 1944, destacant el seu rol en episodis que van des de la postguerra fins a l'actual inflació. I en qüestions de transport hem d'explicar també que Renfe ha instal·lat ja els primers sistemes intel·ligents de videovigilància en més de 40 estacions de rodalies de Catalunya. La primera fase del projecte finalitzarà el primer trimestre de l'any 2024. I també acabem parlant dels transportistes catalans que han carregat contra França per la passivitat mostrada davant dels bloquejos dels agricultors des de finals de la setmana passada. El col·lectiu sosté que l'actuació ha estat gairebé inexistent i estima que les pèrdues podrien arribar als 10 milions d'euros.
Gràcies, Mar. Són notícies d'una setmana en la que no esperem gens ni mica de pluja. Això vol dir que anem cap a l'estat d'emergència per sequera. Hi haurà núvols baixos, algunes boires i a tot estirar quatre gotes aquest dilluns. Les temperatures durant la setmana no variaran gaire, tot i això es mantindran una mica per sobre de la mitjana per aquesta època de l'any. El que no es repetiran seran les temperatures extremes de la setmana passada, temperatures més habituals per aquesta època de l'any. I sapiguem com està la xarxa viària en aquests instants amb la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdes la xarxa viària catalana. Per destacar-vos que la C-17 hi ha 2 quilòmetres de retenció Lliçà d'Amunt en sentit nord, en sentit Vic, per un camió avariat que talla un carril. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i dos quarts de 3, el jutge de Barcelona, Joaquín Aguirre, dona una nova empenta a la trama russa del procés tot just un dia abans de l'aprovació al Congrés dels Diputats de la llei d'amnistia. El jutge ha decidit prorrogar mig any més la investigació sobre les suposades connexions independentistes amb els serveis secrets russos a l'anomenada Operació Volo. L'instrucció havia de concloure a finals del mes de febrer i entre els investigats hi ha, per exemple, el pròfug Carles Puigdemont, Sergi Tor.
En la interlocutòria es parla d'una reunió a l'octubre del 2017, just abans de la declaració d'independència a la Casa dels Canonges, amb la presència de l'aleshores president Carles Puigdemont, entre Víctor Tarradellas, exresponsable de Relacions Internacionals de Convergència, i emissaris russos. El magistrat sosté que ha rebut una carta anònima amb un document d'investigació periodística internacional on es confirmaria aquesta trobada. A més, el document fa referència a l'oferiment de milers de soldats russos i milions de dòlars a canvi que una Catalunya independent fos una Suïssa de les criptomonedes. El jutge instructor hauria trobat estretes relacions entre alguns investigats de l'entorn de Puigdemont, com el cap de la seva oficina, Josep Lluís Alai, que va fer 3 viatges a Moscou el 2019, l'informàtic Jaume Cabaní i el propi Tarradellas, amb persones que tenien relació amb els serveis secrets russos. Era tan estreta i de confiança aquesta relació que s'està investigant si Tarradellas tenia coneixement previ de la invasió russa a Ucrània. Tarradellas va ser detingut al maig del 2018 per la presumpta desviació de fons de la Diputació de Barcelona a la Fundació Catmull, que ell presidia. Aleshores, els contactes es va continuar a l'AI. L'instructor allarga 6 mesos més la investigació fins l'1 d'agost per la complexitat de la causa.
Mentrestant, gràcies, Sergi, a l'Audiència de Barcelona s'ha començat a jutjar 4 independentistes acusats de diversos delictes comesos durant les concentracions davant la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa els dies 16 i 17 de 2019 en contra de la sentència del procés, unes concentracions que van acabar amb diversos agents dels Mossos d'Esquadra ferits. La defensa demanava suspendre el judici amb l'excusa de la no-nata llei d'amnistia, mentre que la Fiscalia sol·licita 10 anys de presó per un dels acusats i 7 per la resta. Seguint la vista hi ha estat aquest matí la Iolanda Canales.
Els fets van tenir lloc l'octubre del 2019 a Manresa i en concret als voltants de la caserna de la Guàrdia Civil, tot plegat en un context en què es van convocar diversos actes de protesta arran de la sentència del procés. Segons la Fiscalia, un grup de persones, entre elles els 4 acusats, es van concentrar davant la caserna amb una actitud violenta i agressiva i van llançar tot tipus d'objectes a la línia policial, als Mossos, que intentaven que no s'acostessin a la caserna, però tampoc a una altra concentració en favor de la Guàrdia Civil. Es van llançar objectes com ampolles amb aigua congelada, barres de ferro o pedres, i alguns agents van resultar ferits. Avui ha començat el judici i l'advocada d'un dels acusats ha intentat que es suspengués, al·legant que està en tràmit la llei d'amnistia, però el jutge no ho ha acceptat. Els acusats, per cert, declararan al final. Aquest matí ho han fet diferents agents dels Mossos que han coincidit amb el relat de la Fiscalia. Al final, un d'aquests agents, ha explicat, es van quedar un grup d'unes 250 persones que tenien una actitud molt violenta i que van intentar passar en dues ocasions la línia policial. Ha identificat alguns dels acusats i ha explicat que la pluja d'objectes va ser contínua.
Aquelles persones es mantenen allà i continuen doncs, amb el llançament de pirotècnia molt grossa, pirotècnia d'una mida així, que es va tirar moltíssima, pintura, ampolles de vidre, pedres, un parell de ferro com d'un perfil d'un metro i mig i un gruix com el doble, aquest, així, dues, vaig veure jo.
El fiscal demana 10 anys i 6 mesos de presó per a un dels acusats i 7 anys de presó per a la resta. Se'ls acusa de desordres públics, atemptat i danys.
Queda't ara amb aquest titular. Catalunya lidera els casos d'ocupació amb un 40% del total d'Espanya. La dada del Ministeri de l'Interior també ens deixa un altre rècord en negatiu. La suma de les 3 comunitats que segueixen en el rànquing a Catalunya no arriba a superar les quasi bé 4.300 ocupacions registrades aquí a Catalunya. L'ocupació, ho hem denunciat moltes vegades, està cronificada aquí a Catalunya gràcies a una legislació permissiva que fa costat a l'ocupa i deixa abandonat al propietari, que sovint és més vulnerable que el mateix ocupa. Amb aquesta fotografia i amb unes administracions, ajuntaments i Generalitat que es posen de perfil, els afectats han donat un pas endavant i porten el seu drama a les institucions europees per denunciar la impunitat amb la qual els ocupes actuen arreu d'Espanya, però sobretot a Catalunya. Hem escoltat els damnificats a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra.
En concret, a la plataforma d'afectats per l'ocupació, que farts que no li facin cas les administracions a Espanya, han decidit denunciar el problema de l'ocupació i, sobretot, la inquiocupació a Europa, a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu. S'ha donat un petit pas endavant, segons el portaveu de la plataforma, Ricardo Bravo, que ha destacat que ja és important que s'hagi aprovat la seva petició i que el PSOE, per primera vegada, s'hagi posat al seu costat. Ara s'ha de veure, diu, quin recorregut té. En tot cas, Bravo ha destacat que els eurodiputats han de conèixer els greus perjudicis que té l'ocupació i, sobretot, per als petits propietaris, que són els que formen part d'aquesta plataforma.
Somos familias trabajadoras, que tenemos una o dos viviendas, que no tenemos más. Esta es la plataforma de afectados por ocupación. Pequeños propietarios, clase media, trabajadora, esos partidos políticos que van de apoyar a la clase trabajadora, que nos escuchen, porque solo te voy a poner un ejemplo. Cuando estuvimos en el Parlamento Europeo, la única formación política que cuando empezamos a hablar se levantó y se fue, fue Podemos.
Bravo també ha lamentat el paper que juguen les màfies en tot el relacionat amb l'ocupació, i són elles sovint les que estan darrere dels anuncis que apareixen en les xarxes socials venent aquest tipus d'immobles, pisos a ocupar. Ho troba vergonyós i es pregunta on és la fiscalia.
Antes utilizaba más Facebook, ahora tenemos más el TikTok. Bueno, pues hay anuncios donde venden hasta vivienda social para ocupar. Claro, nosotros llama mucho la atención de la fiscalía, ¿dónde está en estas situaciones? Por supuesto, hemos reportado a las distintas policías de los distintos lugares donde hemos visto estos anuncios, y bueno, pues a día de hoy se sigue sin hacer nada.
Ricardo Bravo ha destacat també que Catalunya és la comunitat autònoma líder en el rànquing d'ocupacions il·legals i en molta diferència. Té tantes com la suma de les que es donen a Andalusia, València i Madrid. I a què es deu això? A unes lleis que són molt garantistes amb els ocupes.
Lamentablemente es un título que ostentáis desde el principio, sí. Prácticamente, y todo es debido pues a unas políticas muy laxas, muy garantistas, que lo que han hecho ha sido pues convertiros en el centro de la ocupación en España.
El conjunt d'Espanya l'any passat va haver 10.300 ocupacions i només a Catalunya 4.200.
Y ahora saludo a María José Talancón, que es abogada experta en ocupaciones. María José, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de ocupaciones. La huella que ha dejado la alcaldesa Colau y su buenismo con la ocupación es profunda. Barcelona sigue liderando el ranking de ocupaciones. ¿Esta situación, María José, crees tú que solo tiene marcha atrás si cae esta ley catalana antidesahucios? ¿Cómo lo ves?
Bueno, la ley catalana antidesahucios y luego la ley estatal de vivienda.
Sí, bueno, que son una copia casi, ¿no?
Sí, que tampoco nos beneficia para nada tanto a nuestros representados, que son clientes, que sean particulares, que tengan una o dos viviendas, o bien, como han dicho, grandes tenedores en zonas tensionadas, que son a partir de 5 viviendas. O sea, imagínate.
Bueno,
muy complicado, ¿eh?
Las dos leyes están en tribunales ahora mismo.
Sí, exactamente. Piensa que nosotros en Cataluña, como ya habéis dicho en todos los medios, tenemos ahora una tasa de ocupación del 40% de toda España, o sea que somos líderes en este sentido, lo cual a mí desde luego me da una pena tremendo, pero es que el problema además es que sí que ha ido bajando el tema de la ocupación, pero al final son las mafias que hay, ¿no?
Y que al final
los que salen perjudicados son los grandes perjudicados, al final, son los propios ocupas, que además están en riesgo de exclusión social y son vulnerables.
Claro. María José Tarancón ha denunciado en muchas ocasiones el nuevo modelo de ocupa con el que os enfrentáis habitualmente, que es, digamos, este inquilino con ingresos estables que se le acaba el contrato y que no puede acreditar la vulnerabilidad. Pero bueno, ahí sigue, ¿no? Que no se mueve del piso, ¿verdad?
Bueno, y que no puede acreditar, o bien, por ejemplo, avezados empresarios que viven en zonas altas de las ciudades y que entonces se hacen insolventes, que no tienen ingresos, pero que a lo mejor tienen locales y que van incluso a jugar a golf y están en estas viviendas y no pagan alquiler. Y luego, como pueden justificar que son vulnerables porque no tienen ingresos, porque así lo han montado ellos, pues están aquí perjudicando a los propietarios, que a lo mejor en algún caso incluso pues pueden llegar a ser señores pensionistas que esa inversión de esta vivienda están complementando su pensión. Claro. Seguro que todos los oyentes que nos escuchen sabrán de lo que estoy hablando. Sí.
Hay un caso muy famoso en Barcelona que es el caso de la Casa Orsola, ¿no? Que en este sentido va por ahí un poco los tiros, ¿no, María José?
Sí, nosotros hemos llevado, también llevamos este tema, no sé si...
¿Cómo está el tema de la Casa Orsola ahora mismo?
Pues mira, el tema de la Casa Orsola, tenemos muchísimos problemas, los lanzamientos se van produciendo, pero luego además tenemos líos contenciosos, bueno, es un follón, porque ¿sabes qué pasa? Al final, aquí lo que tiene que haber es una separación clara de la división de poderes, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, y cuando no existe esta división clara, y cuando al final nos hacemos las normas a nuestro antojo y a nuestro tal, yo me las cocino y me las recreo, etcétera, etcétera, pues esto no puede beneficiar a nadie, porque al final, lo que te digo, es que estas mafias, hay mafias que a mí me gustaría, si me das un minuto, también denunciarlas, que venden estos pisos ocupados, entran y les venden las llaves a pobre gente que están en riesgo de exclusión social realmente, y a lo mejor pagan 1.500 o 2.000 euros para entrar en esta vivienda, y le dicen que hay un contrato, incluso hay veces que están pagando a las mafias, los ocupas están pagando el alquiler. Sí, que piensan que tienen un contrato.
Es todo un negocio para estas mafias ilegales. Hay otro aspecto que me gustaría que nos comentaras también y que debes conocer muy bien. En redes sociales y en páginas de segunda mano están repletas de anuncios que alientan a una lacra que genera, lo que tú decías, cada año miles de víctimas directas e indirectas. Eso de que conozco un piso que está vacío ahora mismo, que la gente no está... Tengo las llaves, ¿no? Esto pasa.
Bueno, claro, es que al final, como hoy en día todo se anuncia en TikTok, en Instagram, en Facebook, etcétera, todo se anuncia al final, incluso se anuncian los pisos o bien que se van a ocupar, es decir, oye, ¿dónde quieres que te ocupe el piso? Y tranquilo, o bien los pisos que están ocupados, bueno, para alquiler de habitaciones, bueno, sí. Es que tú no sabes lo que es, y esto, claro, perjudica mucho. Nosotros nos hemos encontrado de temas en el despacho de poner un desahucio a un ocupa y luego el pobre enseñarnos que tiene un contrato, que incluso tiene el alquiler que ha estado pagando. Entonces,
víctima.
Claro, todo esto es una víctima al final. Y la nueva ley, ley de vivienda, lo que hace es agravar esto, porque las personas, los propietarios que a lo mejor, pues, habían heredado, tenían dos pisos o tenían tres pisos, etcétera, ¿qué hacen? Se los están sacando de encima. Sí. Con lo cual, al final, la gente no quiere alquilar las viviendas. Y, oye, mira, yo prefiero pagar una multa por tener el piso cerrado, porque también está multado ahora, tener que tener todos estos problemas.
En fin, los abogados de Barcelona, concretamente, María José, ¿os sentís a veces indefensos ante estas mafias de ocupas?
Bueno, ahora realmente no es que nos sintamos, porque mira, la verdad que ahora el Colegio de Abogados está luchando mucho por este tema. Y te voy a decir otra cosa también, con la nueva ley de vivienda, yo estoy en PIMEC, la patronal de aquí de Cataluña, PIMEC, y estamos estudiando con todos los agentes sociales intervinientes, estamos estudiando medidas que se puedan paliar esta situación que está llevando a cabo la nueva ley de vivienda y para también proteger tanto al propietario como a los arrendatarios.
Claro. Bueno, acabamos ya, María José, con los cambios de la alcaldía de Barcelona, ¿la situación ha variado o las cosas continúan como en la época de la señora Colau?
Bueno, la verdad que la situación ha variado, ¿eh? Se ve un cambio, también te lo tengo que decir, ¿eh? Esto es cierto. Lo que pasa que como ahora nos ha interrumpido la nueva ley de vivienda, por decírtelo, en el tema judicial, entonces claro, ahora que si los desahucios están paralizados, que ya lo hablamos el otro día, que se han prohibido, que sean los desahucios que sean en abierto, con lo cual esto nos perjudica muchísimo, porque imagínate cuando vamos a tener un conflicto, como tú has nombrado, Casa Orsola o cualquier otro que sea conflictivo, si allí tenemos todas las manifestaciones que nos van a hacer, que están con día y hora, pues la verdad que es problemático. Pero
en fin,
ahí
es
estamos.
Es un tema inacabable. Esperemos que las administraciones, pues de una vez por todas, tomen nota y actúen de manera decidida, favorezcan, protejan al propietario y mano dura con estas mafias que
lo que no puede hacer el gobierno es tener una ley, la Constitución ya dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y que este derecho que tiene todo el mundo a una vivienda digna se lo traspase a la propiedad privada.
María José Tarancón, abogada, experta en ocupaciones, gracias por atendernos. Buenas tardes y hasta una próxima ocasión.
Buenas tardes, muchas gracias.
La xacra de l'ocupació, un problema enquistat a Catalunya, com hem comentat avui i d'altres ocasions. I moltes ocupacions acaben, com tothom sap, als jutjats, com també hi pot acabar, atenció, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. I és que avui ecologistes de Catalunya l'han denunciat a voltes amb la reducció de cabals ambientals dels rius Llobregat, Ter i la Muga. Tots els detalls amb la Sílvia Fernández.
Sí, Carlos, ecologistes de Catalunya presenta una denúncia davant el fiscal de Medi Ambient de Barcelona per manifestar-se en contra del darrer acord de govern impulsat el passat 16 de gener amb la finalitat de pal·liar la sequera. La mesura de reducció dels cabals ecològics en situació d'emergència en els rius Muga, Llobregat i Ter no ha agradat a l'entitat. Ens en dona més detalls el seu president, Joan Vázquez.
Lo que demanem és que d'ofici obri diligències d'investigació penal. Reduir el cabal d'un riu al 92% resulta impossible complir el primer criteri d'aquest acord, que diu que l'establiment ha de permetre mantenir la vida com a mínim piscícola i també de la vegetació.
La intervenció que tillen de reducció salvatge afecta gairebé 50 espècies i des d'EDC sol·liciten una major transparència per part del govern.
Demanem al fiscal que demani informes que avalin que sostraent aquests cabals els rius poden sobreviure. Aquests tres rius que són tres artèries principals.
Per la seva banda, Helena Mur, responsable de l'àrea de biodiversitat i estudis ambientals, ha criticat que Catalunya no compti amb una llei de biodiversitat. L'expert alerta que ja s'han perdut un 25% dels individus autòctons al territori català.
Gràcies, Silva. Sílvia, i aquest dilluns, la Mar Puerto ens portarà d'aquí un moment la història d'un pacient que patia una greu paraplegia per un accident de bicicleta l'any 2011 i que ara s'ha recuperat, ha recuperat el moviment de les dues cames. Com ha estat possible? Doncs mira, d'aquí dos minuts, el temps d'aquesta publicitat, t'ho explicarem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si dejas de escuchar esto.
Sequía, un peligro silencioso.
Hace mucha falta, pero poco llueve.
Cataluña sufre la peor sequía de la historia y Andalucía y Murcia también están a un paso de la emergencia.
¿Le seguirán otras comunidades?
Y luego de 6 de la mañana a 11 de la noche habrá una bajada menor, pero también se bajará la presión.
Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera recorren España en una programación especial de más de 12 horas para contarte en COPE las consecuencias de la falta de lluvia.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están.
¿Cuánto tiempo podemos aguantar así?
¿Sufrirás este verano cortes de agua?
¿La fabricación de agua es una alternativa?
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial desde solo 900 euros. Hasta 5% de descuento hasta el 4 de febrero. Con Fastpack de Tour Mundial, precios sin sorpresas en una selección de hoteles. Consulta condiciones. Disfruta del Caribe con Viajes El Corte Inglés.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara tens aquesta història, la d'un home que ha recuperat la mobilitat de les dues cames després d'un greu accident de bicicleta. Ha estat possible gràcies a un pont digital entre el cervell i la mèdula espinal que utilitza la intel·ligència artificial. Amb un dels metges que ho ha fet possible, ha parlat avui la Mar Puerto.
Sí, amb el doctor Jesús Benito, metge rehabilitador i especialista en lesió medular, després de conèixer el cas d'aquest holandès de 40 anys que va patir una lesió de la mèdula espinal a les vèrtebres cervicals i que ha pogut tornar a caminar. Un cas que serveix d'exemple per molts d'altres que tracten a l'Institut Guzmán i que mantenen viva l'esperança de molta gent.
Nosotros siempre hablamos con las personas que han tenido la lesión medular y les explicamos que tienen que mantenerse lo más saludable posible, evitar complicaciones, con la idea de que cuando aparezca un tratamiento que sea eficaz y que podamos utilizarlo, pues que esté disponible, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues hay una serie de investigaciones que nos están enseñando unos resultados pues que son prometedores, ¿no? En que por lo menos a los pacientes les podemos decir, mira, tienes una lesión, tienes esta gravedad, pero la investigación sigue avanzando y hoy en día hay resultados que son muy prometedores y en un futuro que espero que no sea muy lejano, seguro que se podrá aplicar en casos como los vuestros, ¿no?
I parlem d'una tecnologia que porta ni més ni menys que 10 anys en desenvolupament a través d'una tècnica que expliquen així.
Colocan un estimulador sobre la médula espinal que provoca una serie de descargas que facilita el movimiento de las piernas y todo esto se programa con un ordenador para hacer que la marcha sea lo más fisiológica posible. Y esto ya lo habían hecho durante años, ¿no? Entonces se estaba mejorando la técnica, los estimuladores, pero ahora lo que han añadido en este último estudio es que el control de ese estimulador que estaba en la espalda colocan electrodos a nivel cerebral, es decir, tienen que operar y colocar unos electrodos sobre el cerebro, de manera que solo con la intención de decir quiero mover las piernas, estos sensores que están en el cerebro recogen esa información, la envía directamente al ordenador que está conectado con el estimulador de la espalda y entonces hace como un puente, pero esto es lo que dicen que hace el puente, ¿no? La lesión queda entre medio, pero tú con el pensamiento eres capaz de dar la orden y activar ese estimulador que te han colocado en la espalda.
No obstant, encara resulta complicat definir a quins pacients els hi pots servir. Ara per ara està dissenyat per pacients amb lesió medular, tant a nivell dorsal com cervical, en aquest cas amb lesions incomplertes, però també amb d'altres més severes complertes. En breus, però, esperen, això sí, poder informar del seu desenvolupament i estendre'l també a altres països i també a altres casos.
Molt bé, Mar. La polèmica està servida amb això que t'explico ara, concretament amb el avantprojecte de la llei trans de la consellera Tània Verge i que va més enllà de la impulsada en el seu dia per la ministra Irene Montero. La més destacada, la novetat més destacada és l'edat per iniciar els tractaments mèdics. Els menors d'entre 12 i 16 anys podran fer-ho malgrat no tenir el consentiment patern. En aquest cas surt a escena la figura del mediador entre les dues parts. El test, a més, és d'un intervencionisme total i és que regula tota mena d'espais de les vides de les persones trans, així com totes les seves etapes al llarg de la vida. Amb un bon projecte de llei així sorgeixen moltes incògnites. Sap que consisteix un nen o en què consenteix un nen o una nena de 12, 14 o 16 anys? Quants adolescents es penedeixen de començar un tractament? Ho hem parlat amb el psicòleg José Ramón Ubieto, a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra. L'ha escoltat el Sergi Torr.
Sí, el psicòleg i psicoanalista José Ramón Ubieto planteja a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra una situació que l'avantprojecte de llei del govern de la Generalitat si tira endavant validaria. I és que als 12 anys no es permet aportar mòbil a les aules i aquesta mateixa administració que fa aquesta prohibició en canvi acceptaria que amb aquesta edat es puguin fer operacions irreversibles.
Poden fer una intervenció al cos abans de que tinguin mòbil, no? És una mica paradoxal, no? És molt més perillós la intervenció quirúrgica, perquè aquestes intervencions quirúrgiques són irreversibles, no? La formulació, l'extirpació de pit, tot això és irreversible. I ja tenim casos, pensem que 3 de cada 4 adolescents que demanen una transició són noies que volen ser nois. Què vol dir això? Vol dir que hi ha una qüestió cultural i social molt important, no? I que les noies se n'adonen que els nois tenen privilegis, evidentment, no?
L'escriptor de diversos llibres d'adolescència sosté que en aquest període no es pot tenir encara l'estatus de certesa perquè és un període complicat. Recomana escoltar el nen o nena que demana aquest canvi, acompanyar-lo i no caure en precipitacions.
Hem d'escoltar tots aquests sentiments, aquestes idees que tenen els nois i les noies, no les hem de desqualificar pensant que són bogeries, en absolut, però també els hem d'acompanyar de tal manera que vagin trobant una sortida, no de manera precipitada, sinó donant un temps, no? Per tant, jo crec que els 12 anys és massa aviat.
L'avantprojecte redactat pel Departament d'Igualtat i Feminismes ha de superar el tràmit i el suport parlamentari. La llei impulsada per Esquerra Republicana hauria de comptar amb més suports parlamentaris per la seva aprovació per majoria. En aquest cas, els vots del PSC o Junts serien claus i sense encara posicionar-se, no està gens clar el seu suport.
Y ahora saludo a la doctora Amadora Moral, que es pediatra y endocrino. Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes.
Hoy estamos analizando el proyecto de ley trans que ha presentado la Conselleria de Igualdad y Feminismos con algunos puntos que ha levantado polémica, controversia. Vamos por partes, doctora. ¿A qué edad se considera que un joven desarrolla su identidad sexual? Explíquenos un poco.
Es variable y puede ser desde muy temprano. Lo explico. La formación de la identidad sexual o de género es un proceso multifactorial que pasa por una autoidentificación, quién soy, que es variable para cada persona, que puede o no coincidir con la asignada al nacer y que se puede ser consciente de ella desde una edad muy temprana. Cuando no coincide, este camino puede ser menos claro o evidente para la persona y su entorno. Pero aunque existe esta variabilidad y hay personas trans que se hacen conscientes de su identidad a diferentes edades, la mayoría de las personas solemos identificar nuestro género a los 2-3 años de edad. Para que se entienda mejor, una persona puede estar socializada como mujer gran parte de su vida y aunque sienta que no encaja desde siempre, no plantearse quién es y que su identidad es distinta a la asignada al nacer hasta muchos años después.
Pero, por ejemplo, doctora, ¿hay algún, en este anteproyecto de ley se contemplan ciertas cosas que me gustaría comentar? Por ejemplo, una, ¿hay riesgo de que a los 12 años todavía haya confusión sobre la identidad de cada uno?
Intento explicarle. Aunque el género en ocasiones puede tener una naturaleza fluida, menores prepuberales que tienen menor edad de la que comenta y que afirman una identidad trans conocen su género con tanta claridad y coherencia como sus compañeros cis de la misma edad. También es interesante saber que algunas personas a cualquier edad podrían estar en un paso inicial de exploración de género, que es normal dentro del proceso de autoconocimiento de la propia identidad que hemos explicado antes, por lo que creo que el término confusión no sea el más correcto. Así, aunque en la mayoría de los casos que acuden a un servicio sanitario especializado nos encontramos con una identidad de género consolidada, podemos encontrarnos una persona de 13 años en un proceso inicial que piense que es un chico, haga el tránsito social y al poco se dé cuenta que no era eso y se identifique con una identidad no binaria, por poner un ejemplo. En todo caso, se aconseja acompañar para asegurar el libre desarrollo de la personalidad.
Y llegamos a un punto clave, doctora, en todo este proceso. ¿Cuál es el mejor papel de padres o tutores cuando un joven, un chico o una chica, les comunica dudas o certezas sobre su identidad sexual? ¿Cómo lo han de afrontar padres o tutores? ¿Qué han de hacer?
Puede que haya alguna familia que nos esté escuchando y se encuentre en esta situación que describe. Yo les diría que es normal que padres o tutores tengan dudas, incertidumbres, miedos. Que los especialistas en medicina transgénero o personas que se dedican a atender a personas trans o no binarias o otras diversidades, podemos ayudar a resolver estas dudas y ver qué necesidades se están planteando. Incluso, asesorar a la familia sin necesidad de que la persona menor esté presente al principio. Que nos basamos en la mejor evidencia disponible, en guías clínicas, aunque sean menores de edad, siempre con la prudencia oportuna si se hubiese que pautar tratamientos médicos, que por otro lado, no siempre se requieren. En general, se aconseja no invalidar la identidad, expresión de género o las necesidades del menor, no haciéndole sentir que lo que siente es algo malo, pero tampoco anticiparnos a las necesidades ni proyectar el camino que la persona debería realizar y a la vez respetar sus ritmos. Lo ideal sería un cambio en la mirada social que permita la libre expresión de todas las diversidades y, por tanto, respeto al libre desarrollo de la personalidad, fomentando espacios seguros que permitan explorar la identidad y expresiones diversas. En general, en países en donde se apoya a las personas trans y no binarias, y en concreto a la infancia y adolescencia trans, estas personas tienen menor tasa de psicopatología y mejor calidad de vida que en países donde esto no se da.
ahora el anteproyecto de ley está en un periodo de alegaciones, de recomendaciones de expertos. Llegará el tema al Parlamento de Cataluña. En el trámite parlamentario para el anteproyecto de ley, para que luego sea ley, ¿se tendría que contar con la opinión de expertos en la materia, doctora Madora?
Creo que contar con la opinión de expertos o perfiles técnicos sería lo ideal en cualquier ley, pero más que en el trámite parlamentario es más conveniente durante su elaboración.
Que llegara ya, digamos, muy cerrada y muy concretada a la Cámara. Dos rápidas cuestiones para finalizar, doctora. El papel del mediador que también sale en este anteproyecto de ley, ¿lo considera conveniente, doctora?
Yo creo que la redacción se podría mejorar, ¿no? Porque pone puede.
Ya. Yeah.
Puede. Entonces, los padres es normal que...
Que tengan dudas, ¿no?
Que tengan dudas, claro. Incertidumbres. Entonces, sí, sí. Ante una criatura o una persona menor de edad que sea persistente, ¿no? Mm. En sus demandas, al final los padres poco a poco van haciendo como lo que se llama como un duelo, ¿no? Primero lo niegan, luego a lo mejor, bueno, pues cuando seas mayor, hacen negación, se empalan, todas las fases de...
Claro. De un proceso complicado.
Del tránsito secundario que tiene el entorno, claro. ¿No? Entonces, pues... la persona, el mediador, me imagino que debe ser una persona experta, que sepa las dinámicas que se dan y que en realidad sea como un asesoramiento a estos padres o a estos tutores. Y ver la valoración general de estas personas, me imagino. Es que no queda muy claro,
claro, exactamente. Queda un poco difuso el papel, ¿no? El papel del mediador, quién será mediador, de quién dependerá este mediador y si sería realmente...
¿Qué conocimientos tiene?
Exactamente. Es muy importante en esas cuestiones, doctora, que usted lo explica muy bien, la información para evitar luego posibles problemas de cara a un futuro en una situación muy delicada cuando hablamos de chicos y chicas tan jóvenes. Doctora Madora Moral, pediatra endocrina, muchísimas gracias por atendernos, buenas tardes y muchísima suerte.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Recte final ja d'aquest migdia COPE amb el Joan Ballori. Joan, bona tarda.
Què tal, Carles? Bona tarda.
A les 3 i 5, com cada dia, Esports COPE, moguda a Can Barça, moguda a Can Espanyol. Déu-n'hi-do-net, com està el pati. Menja Girona, que hi ha pau i tranquil·litat.
Com està el pati? Ja ho pots dir. Abordarem la situació al Barça després de l'anunci de Xavi de deixar el club a 30 de juny. S'ha de dir que els futbolistes ara mateix estan dinant plegats a casa de Lewandowski, a Castelldefels, intentant fer pinya. No hi ha els tècnics en aquest dinar. Dimecres el Barça, recordem-ho, torna a jugar partit de Lliga que té pendent a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant d'Osasuna. Com deies, no està millor la situació a l'Espanyol després de la derrota ahir al camp de l'Eldense per 3-2 en un partit molt fluix de l'equip blanquiblau, sobretot a la segona part, en la que l'equip ni tan sols xuta a porta. Pot caure el tècnic, pot caure Ramis, i veurem què passa també amb el futur del director esportiu de Fran Garagarza. Les bones notícies continuen arribant des de Girona. El Girona sí, va bé, ahir va tornar a guanyar, no afluixa, va guanyar 0-1 al camp del Celta de Vigo, va passar la prova, es manté líder a primera divisió. I també parlarem de bàsquet, és una altra de les notícies del dia. Bona notícia, Ricky Rubio torna a l'activitat, tornarà a entrenar-se amb el Barça després de fer una aturada en la seva activitat per cuidar la seva salut mental.
Molt bé, tot això i moltes més coses, com sempre, coses esportives a partir de les 3 i 5 a Esports COPE. Gràcies, Joan, bon programa.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres hem de tancar aquí el migdia COPE Catalunya i Andorra. No deixeu-nos, perquè d'aquí uns instants continua l'actualitat, continua la informació. Pilar García Muñiz ens segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.